12 minuts i arribarem a les 8. Després hem de conversar amb Jordi Roc, obrim carpeta d'hoquei. D'aquí uns moments repassarem com ha anat la jornada número 9 a la Hoquei Lliga. I comencem repassant marcadors d'aquesta novena jornada, que són aquests: Noia 7, Alcoi 3, Lloret 0, Vic 2, Mataró 1, Tenerife 2, Xum Massanet 3, Igualada 2, Barça 3, Reus 0, Sitges 1, Blanes 1, Liceo 4, Lleida 1 i Voltregà 1, Vilanova 1. Mana la classificació el Vic amb 22 punts, els mateixos que el Barça. El Liceo és tercer amb 19, amb 16 el Noia. El Reus baixa fins a la cinquena posició, també amb 16 punts, amb 14 el Blanes, amb 14 punts també l'Igualada, amb 13 el Tenerife. El Vilanova és novè amb 11 punts, 11 punts també pel Voltregà. L'Alcoi, que se situa en la 11a posició amb 10 punts, amb 9 el Lleida. El Lloret, que és 13è amb 8, i tanquen la classificació amb el Xum amb 6 punts, 5 pel Mataró, i el Sitges últim amb 2 punts. Com dèiem, Toni, dissabte 1-1 davant el Blanes, un Blanes que va venir aquí doncs a intentar endur-se els 3 punts, però es va trobar amb un bon Sitges.
Sí, sí. S'ha de dir. Sí, sí, un...
Una cosa és analitzar el resultat i el seu pes a la classificació, i l'altra com es va desenvolupar damunt la pista.
Home, de fet el Sitges està, tot el campionat està fent bons partits, perquè de fet el Sitges fins i tot el dia que va perdre a Reus va fer un molt bon partit, està realitzant un bon joc, el que passa que no l'acaba d'acompanyar la sort, com es diu moltes vegades, quan la bola no entra, no? El Sitges té una mancança, que és el gol. El Sitges de fet molt bé, és un equip que li fan poc gols,
sí, sí.
I però li falta marcar, no? I bé, el Blanes va venir aquí, doncs és que podem parlar de grans jugadors com Ramon Benito.
Sí, sí, l'ex del Barça, que va ser el que havia la fi i va marcar el gol.
El Dani Rodríguez, el Quimi Ridaura, que és un gran jugador. El Xavier Amergol, que és el germà d'un que jugava amb el Girona, el germà Amergol. Miguel Ángel Sánchez, que és un jugador que havia estat amb el Vilanova. El David Plaza i també el Quimi Ridaura, no? Tot aquests jugadors, doncs, és un bon equip. Tot i que jo he escoltat avui comentaris doncs que no és el Blanes de diferent temporada,
de antany, que es diu,
però sí que és un bon Blanes, no? Perquè jo crec que és un bon equip, va fer un bon partit, el que passa que el Sitges doncs li va sortir les coses força bé. És un Sitges que no està acostumat a defendre molt bé, i doncs Ramon Peralta va comptar pràcticament amb tots els jugadors. No estava Seba Moreno, perquè encara arrossega la lesió que té al dit. Aquest serà el darrer partit de lesió del Sebas, i també estava el Javi Navarrete, tot i que el Javi no li va donar minuts perquè el partit va anar molt accelerat des d'un principi, i doncs potser no era el ritme que necessitava el Javi per acabar de recuperar-se de la seva lesió, no? Doncs el de més, tot molt bé. Sí que ells marcaven ràpidament al minut 5, Benito des d'un xut des de fora del quadre feia el 0-1. Home, un Benito que per mi és la clau d'aquest equip, és un jugador que porta tot l'equip, que funciona l'equip mentre ell funciona, i que quan ell surt realment es nota moltíssim, no? Però bé, després arribava, de fet el Sitges ja va tenir ocasions, des del minut 5 ja va tenir diferents xuts de Marçal i d'Albert Riba, que de fet estava molt acertat a porter, però al minut 13 un penal que li fan al Marçal, doncs ho treu Marsoler i fa l'empat a un. No és un penal directe, sinó fa l'amagament que fa el tibli al porter.
No va ser el xut directe, sinó que va fer la jugadeta.
La jugadeta, el tibli al porter, i marca l'empat a un. Doncs,
tant que parlàvem el divendres amb el Jordi Domènech dels penals,
Sí,
i que ell venia a dir, doncs, que probablement se li ha donat massa importància, no? Que té tota la raó del món, però en qualsevol cas, bé, ja es va poder transformar un penal a Reus, i ara amb aquest. Vull dir que la cosa ja canvia en aquest sentit, no?
Sí, sí, sí. A més va tenir el minut 20... 24, una falta directa, doncs, que no la va poder aprofitar. De fet, va fer el més difícil, i quan tenia el porter, la bola se li va elevar per sobre de la porteria, i quan pràcticament, si la bola no s'hagués elevat, entrava, no? Perquè va fer el més difícil, el porter se va llançar per una banda, però a l'aixecar la bola se l'en va anar fora, no? Llàstima, perquè hagués representat el 2-1, i doncs jo crec que si el Sitges arriba a marcar en aquell moment, doncs marcaria
bastant el partit,
victòria. No? Uh-huh. Exacte. La segona part ells van tenir dos penals també a favor, allà estava molt segur primer Jordi Domènech, després al pal, perquè estava ja amb la pilota al pal, i després el Sitges fins i tot va tenir tres jugades, un contra un, i me recordo una bola que quedava solta, que arribava l'Albert Riba, xutava, però potser no elevava bé la bola, i doncs el porter l'aturava. Per mi el millor del partit d'ell va ser l'Ernest Freixa, el porter d'ells, perquè va aturar molt, no? I me quedo d'una jugada que va fer el Soteras, dribla dos contraris, fa un amago, allà veu sol el Marc Soler, li passa la bola i el Marc Soler, en tota la porta per ell, l'estavella al travesser. Llàstima, perquè hagués representat, ja t'he dit, va tenir ocasions per a guanyar el partit, va arribar un moment que el Sitges estava dominant i controlant el partit molt bé, el Blanes no era equip per al Sitges, i doncs en aquests minuts, quan tot l'ambient, tota la gent, perquè no n'hi havia una entrada potser com la de Vilanova, ni menys, no? Vull dir, hi havia una mitjana entrada, el que passa que
hi havia animació.
La grada jove, doncs, van animar molt, van encoratjar a tota la gent, i realment era una festa, no? I faltava això, faltava el golet. Un golet que no va arribar, que va acabar 1-1, i doncs ens quedem amb això, no? Que el Sitges va fer molt, però va acabar empatant.
El Toni, al final del partit, va poder parlar, sens dubte, amb un dels grans protagonistes al maig, Marc Soler, l'autor de l'empat a 1.
Bueno, el més important de tot és que avui hem trencat la ratxa ja de 5 partits sense guanyar o sense puntuar, que és el més important. Avui ho hem fet, és un punt de partida, el qual s'ha de refermar la setmana que ve contra el Lleida, i hem de ser optimistes i anar endavant, perquè jugant com hem jugat avui, realment a casa puntuarem molts punts. També he de dir que potser els altres partits han tingut la sort que hem tingut avui, però també considero que avui amb una mica més de sort també haguéssim puntuat els 3 punts.
Estic totalment d'acord, heu tingut sort, però també ho ha faltat una miqueta de sort, perquè heu tingut dos boles de l'1 contra 1, la bola teva al travesser, doncs és que realment avui si guanyeu és perquè l'equip ho mereix.
La veritat és que sí, no? Molts partits a vegades deixeixen per la mica de sort, no? Jo considero que la sort també s'ha de buscar, no? I avui l'hem buscat i malauradament no ha acabat de sortir, hem tret un punt, però espero que els pròxims partits pues, traiem els 3 punts.
De tota manera, ve que l'equip molt motivat, no acompanyava els resultats, però l'equip estava allà. I avui, tot i l'empat, que queda una miqueta allò mal regust, perquè avui l'equip ha més comès, però l'equip ha estat allà, ha treballat, ha lluitat tots els jugadors, i escolta, heu empatat davant d'un equip molt veterà i un equip de molta experiència en l'hoquei lliga.
La veritat és que sí, home, nosaltres cada partit que hem anat jugant i que no hem tingut la fortuna de puntuar, no hem baixat mai els braços, no? I el fet és que els que hem perdut, quasi tots els hem perdut per la mínima, no? Nosaltres sabem que hem d'anar partit a partit, cada setmana és un partit diferent, que podem aconseguir els 3 punts, i això és el que anem, no? Aquesta setmana hem tingut el sol de puntuar i n'estic segur que la setmana que ve tenim els 3 punts a Lleida. Que ells estaran molt nerviosos perquè ja porten 3 partits sense guanyar, també, la veritat.
Dos penals al sac, ja,
Sí, bueno, això és una mica una mica de la sort i una mica, pues, estar una mica afortunat, no? La veritat és que tampoc no era normal que abans no fessin gap i ara també que els fem tots, entre cometes, tampoc no és algo normal, no? La veritat és que jo segueixo treballant, els intento materialitzar, com altres companys, no? I penso que hem de mirar positivament i endavant.
Com et trobes?
Home, em trobo content i motivat. La veritat és que els inicis tampoc no són fàcils, no? Jo la veritat és que també venia d'un equip que juga totalment diferent, potser amb un jugador que potser tenia una mica més d'experiència, però l'experiència també s'adquireix jugant, no? I, bueno, a l'equip que estem ara, pues, en mica cada partit agafem l'experiència, no? I avui s'ha demostrat que hem jugat els últims 10 minuts molt intel·ligentment, tenint les ocasions que hem tingut, i penso que a partir d'ara serem més constants i anirem millorant.
Ja per últim, sortirem?
No. Com que sortirem?
Home, sortirem d'aquí.
Ah, si sortirem d'aquí, i tant que sí, home, i tant que sí. Va, i tant que sí. Vull dir, ja dic, hem de tirar endavant, mirar positivament, ja hem trencat la ratxa, que a vegades inclús psicològicament és convenient, no? Això, un trencament, de dir, hòstia, ja és hora que arribi aquest trencament, no? I ja el que hem de fer és mirar amb optimisme de cada setmana que ve i d'endavant, i segur que aconseguim la salvació, segur.
Aquesta sí, l'última. L'equip està molt bé, però és que l'afició eren quatre gats, però déu-n'hi-do com ha animat, no?
La veritat és que sí. Jo venia del meu ex-equip que hi anava gent, però l'afició no era gaire... no estava gaire a sobre dels jugadors, diguéssim, no? I s'ha d'agrair molt l'afició d'aquí a Sitges, que cada partit bé, anima fins l'últim segon. I amb la nostra entrega i amb el seu apoyo cada partit, n'estic segur que ens sortirem endavant. I només cal felicitar-los.
Gairebé les 8 del vespre. Eren les declaracions de Marc Soler, destacant també el paper de l'afició, i bé, curiosament, dissabte juga a Lleida davant del seu ex-equip. I a veure si es compleix això que diu el Marc, no? Una miqueta de trencar aquesta barrera psicològica de perdre. Ara ja hem donat un pas més, s'ha puntuat de nou. A veure si a partir d'aquí s'obté aquell punt d'inflexió, no, Toni?
Sí, des de la segona jornada no s'havia aconseguit un punt. Feia moltes jornades que s'estava jugant bé i no s'aconseguia res. Doncs ara s'ha aconseguit un punt molt treballat i ara a veure si a Lleida s'ha aconseguit la primera victòria, no? Seria important, perquè, home, acabar aquesta mini cursa, no?
Sí, diria jo.
En 5 punts, ara també dos partits molt complicats, que aquí ja pràcticament ho dones poc per tot, tot i que ells surten a lluitar-los tots els partits, com és la pista del Liceu i com és el Barça aquí, no? Doncs són dos rivals que... però després te vindran tres rivals per acabar ja la primera volta, doncs que aquí sí que pot fer molt, perquè són rivals directes. Clar, si tu sumes 5 punts i tens a l'espera de treballar 9 punts més, ja teniries 14 punts,
amb un coixí...
ja una miqueta ja més decent, no?, de cara a encarar la segona volta amb més
garanties.
Però bé, és important guanyar a Lleida, no serà fàcil, perquè és un equip que xuta molt, és un equip que és molt jove, que fa molta feina.
Va començar molt bé la temporada, fins i tot va arribar a estar en els primers llocs de la classificació. Ara el Lleida està 12è, té 9 punts.
Sí, porta 3 derrotes consecutives, aquest Lleida, i doncs a veure si ja es pot aprofitar aquesta mala ratxa del Lleida i aconseguir un resultat. Home, una victòria pel Sitges seria balsàmic, no? I realment seria algo sensacional, no? Però bé, és difícil, ells estan molt motivats, ells són conscients de lo que realment... El Sitges està jugant des del principi molt bé, tan sols l'ha faltat una miqueta de sort, a veure si aquesta sort la té a Lleida, no?
A veure, esperem-ho. 8-1, hem d'escoltar també les valoracions que feia el tècnic del Club Petit Sitges, en Ramon Peralta, en acabar.
Jo estic convençut que avui podíem haver tret els 3 punts. El que passa, hem de valorar molt positivament el punt, perquè davant teníem un rival que, a veure, no té el nom del Barça, de Liceo o Reus, però és que és un rival que sempre està entre els 8 primers, que sempre lluita per la Copa del Rei i sempre està allà amb experiència, i avui ho hem demostrat. Han vingut amb tots els jugadors, han fet descansar dos jugadors per la setmana que ve, posant les targes blaves, perquè sabien que aquesta pista tenien que venir a guanyar els 3 punts, i si no veníem tots efectius s'hi costaria. De fet, fins al final no han tret les targes. S'han esforçat moltíssim, ells han fet un hockey que m'ha estranyat, perquè normalment són més d'especular, i han anat a porteria, ho han intentat, però els meus jugadors jo crec que avui han fet un esforç físic impressionant. Hem arribat moltíssim a porteria, hem fet vibrar l'afició, perquè el que ens faltava els altres dies, a part de la lluita, que sempre la tenim, era crear més ocasions, i avui hem creat un munt d'ocasions molt clares. Els jugadors han estat tots al 100%, i els he de felicitar, perquè aquest punt el valoro molt positivament per veure si ens serveix de cara a la setmana que ve d'aixecar aquesta moral que podria estar una mica tocada pels resultats, però que crec que el joc i l'esforç de l'equip no està a la mateixa alçada dels resultats que tenim.
La primera part, de fet, tot el partit ha estat molt intens, però la primera part el partit ha estat, sobretot l'últim quart d'hora, un ritme impressionant, no? però la segona part el Sitges ha sabut més entrar, buscar la seva oportunitat, i una llàstima perquè ha tingut tres clares ocasions, fins i tot una pilota al pal, al travesser.
Sí, sí, és una llàstima perquè ja et dic, poder una mica és l'ansietat també a vegades de veure la situació on estem, que ja saps que has de marcar gols, un partit que és supercomplicat, que vas 1-1 i dius aquesta és la meva, i aquesta experiència que poder ens falta a tots els jugadors, no? Que ocasions tan clares, un rival de més entitat segurament d'aquestes un parell les fica dins. A nosaltres ens costa molt, hem de crear moltes més ocasions per marcar els mateixos gols que els altres equips, però s'ha de valorar que l'equip ho dona tot, hem fet moltes rotacions perquè el ritme era tan alt que els jugadors avui estaven molt cansats, comptat amb tots menys amb el Javi, perquè el ritme era molt elevat, ell encara està una mica està bé, però físicament li falta aquesta velocitat, i els que han jugat ho han donat tot, s'han entregat, es veia disfrutar la pista, i és el que més valoro, sobretot per buscar els tres punts la setmana que ve.
Jo al principi del campionat preguntava per un jugador com el Marc Soler, que havia vingut aquí amb un nom de gols, doncs, i no acabava d'agafar el ritme que tots volíem. Des del partit de la setmana passada a Reus, el Marc Soler ha anat més, avui ha fet un partidàs.
Sí, sí, avui, la setmana passada a Reus també, clar, jugadors que marquen gols, la temporada que no estan marcant gols, se'ls nota molt, això al futbol passa moltíssim, no? Jugadors que fitxes per marcar gols, igual estan jugant bé, perquè estan jugant per l'equip, etc., però clar, ens faltava una mica el referent de davant de porteria, perquè som un equip que, ja et dic, hem de crear moltes ocasions per marcar gols, i ara porta un parell de setmanes o tres que està entrenant molt fort, sempre està davant de porteria, sempre està creant ocasions, i bueno, al final els resultats arriben, no? I crec que ara està en un bon nivell. També l'equip ha millorat, hem pujat una mica el nivell, tenim una mica més de qualitat ara, i ara espero que aquesta ratxa continuï, i la setmana que ve a veure si podem treure alguna positiu d'allà.
Seria molt bo, amb la motivació que té l'equip ara, anar a la pista d'Anguera i guanyar, perquè de fet el Petit Sitges ha merescut guanyar molts partits,
Sí, jo crec que ara hauríem d'estar parlant de 8-9 punts, sense exagerar, o sigui, jo sóc molt realista. El que passa és, bueno, tenim dos, anem a una pista que ens juguem molt. Si guanyem, crec que entrem directament ja a la lluita sense cap mena de problema, perquè després a més ens ve un altre desplaçament a la Corunya i després ve el Barça a casa. Per tant, aquests tres punts els valorem primer perquè és un rival directe i després perquè tenim dos partits molt complicats després i bueno, hem d'intentar arribar als últims tres partits de la primera volta amb una mica més de punts i amb la confiança que crec que ara tenim.
Avui l'empat ha estat molt bo, però el que són les coses, avui acabes guanyant el partit, sumes tres punts, ara tens quatre i doncs clar, mira la classificació i dius, puf, comença a respirar. Clar. I clar, després de fer tot l'esforç que ha fet, et quedes allà amb dos puntets que són molt bons, però clar, és allò que dius, encara me queda molt, no?
Sí, jo crec que l'esforç que està fent l'equip durant tota la temporada no estarà reflexat ni molt menys a la classificació. Jo estic convençut. La gent avui ho ha disfrutat, o sigui, era poca gent, però és que els últims minuts han recolzat a l'equip, s'han donat ales, va ser el moment que han creat més ocasions i la gent estava convençuda que aquest equip en treball, en sacrifici, pot fer alguna cosa. Hem empatat, hem sortit supercontents perquè saben que l'equip ho està donant tot i avui encara doncs, una mica més, no? Perquè hem disfrutat de moltes ocasions de gol. La gent ha gaudit, s'ha animat i ens ha ajudat molt perquè l'equip físicament estava cansat i no han baixat la guàrdia en cap moment. La llàstima és que no vingui més gent perquè aquest pavelló, com que ressona molt, a la que comencen a animar els jugadors nostres ho noten i s'animen entre ells, i avui ja se'ls veia quan parlaven, vinga, vinga, va, perquè s'estaven contagiant de l'afició, no? I aquesta unió entre afició i jugadors és molt important, quan vas bé i quan vas malament, no? I jo crec que avui hem sortit satisfets pel punt, però crec que també amb la insatisfacció de poder haver aconseguit els tres punts.
Ja per últim, tu sempre has confiat en tot moment en el teu equip, des del primer dia has confiat que aquest equip sortirà, i m'imagino que cada vegada ho confies més. El que passa és que clar, les coses són com són, han vingut d'aquesta manera i doncs ja se sap que sempre prou sobremullant, no? Però m'imagino que tens molta fe.
Jo tinc moltíssima, perquè és que, de veritat, estem treballant 4 dies a la setmana, hem de valorar l'esforç de tota la gent, perquè treballa i venen aquí, ho donen tots els entrenaments, els partits, no hem badat amb cap partit i hem jugat ja pràcticament amb tots els de dalt. I sempre hem estat allà, a pistes com Igualada, Vic, Noia, a Reus inclús, amb el 4-2, o sigui, és un equip que ens falta aquesta sort que tenen els, no sé, els campions o els altres rivals, no? Però crec que és molt injust que estem en aquesta situació, però jo estic convençut que aquest equip, com que sé que no baixen la guàrdia, que ho donen tot, i amb aquesta situació un altre equip ja estaria enfonsat, i els nostres, per descomptat, que estan donant-lo tot cada entrenament, s'ha de valorar moltíssim, i jo estic convençut que traurem això endavant. Si podem treure els 3 punts de Lleida, crec que darem un pas molt important per encarar els 3 últims compromisos de Lliga. I si no, doncs, bueno, continuar lluitant i acabar la primera volta, doncs, com a mínim amb 6 o 8 punts més. No sé on els treurem, però els hem de treure perquè l'equip està demostrant que ho pot fer.
Ara sí que és l'última. Hem parlat molt del calendari, que si és bo, que si tens un per una banda bo, per l'altra més dolent, però jo crec, me l'estudia bastant bé, que és un calendari en trampa aquest.
Sí, la veritat és que sí, perquè nosaltres vam badar un partit que aquest arrossegarem els punts, que és el d'Alcoi. Si haguéssim guanyat aquest partit, estic convençut que estaríem molt més amunt, perquè ara, clar, dels 4 rivals que són nostres, de la nostra lliga, tenim 3 fora també, o sigui que, clar, ens podem plantar al final de la primera volta complicat, però jo és que tinc molta confiança en aquest equip, i si els altres no s'escapen, com de moment està passant, que els equips grans els estan guanyant a tots, jo tinc tota la confiança en aquest equip, i tard o d'hora arribarem a lluitar per no baixar.
Vuit i deu, les valoracions que feia Ramon Peralta, l'entrenador d'aquest Club Pati Sitges, del qual doncs esperem que pugui arribar aquesta xifra màgica dels 30 punts, que són els que una miqueta marquen la salvació. Importants seran els propers partits, però molt més important, com deia el Toni, seran els partits de final d'any, no?
Sí, sí.
Aquells que t'enfrontaran a equips que són del teu nivell, de la
clar,
teva lliga, com es
clar,
diu.
De la teva lliga, exacte. Voltregà, Massanets, Mataros, són els equips que és la teva lliga. Aquí és on el Sitges d'on té que aprofitar aquesta recta final i, de fet, el bon campionat, que tot i que no ha acompanyat els gols, doncs ell ha estat allà i ha lluitat amb equips que no són de la seva lliga i ha donat la cara, no? Amb aquests que són de la seva lliga sí que se té que treure els punts. La primera estació el dissabte, Lleida.
Atenció, no? Remarquem-ho bé, perquè en principi el partit estava programat segons calendari de la federació demà.
Sí.
Però el Lleida no està implicat en competició europea i, per tant, ni el Lleida ni el Sitges tenen cap compromís europeu i, per tant, poden jugar perfectament el cap de setmana.
Sí, de fet, demà es juguen tots els partits restant menys el Lleida-Sitges.
Uh-huh.
Per què? Perquè el Lleida no juga a la competició europea i serà l'únic partit que jugarà dissabte.
Dissabte a quarts de nou, no?
Jo tinc entès a les 8 del vespre.
Val. Doncs ja ho acabarem de concordar, però en qualsevol cas el que sí està clar és que aquest partit serà dissabte i no demà dimarts, com es juga la resta d'aquesta desena en jornada. Per acabar el nostre temps dedicat al món de l'hoquei, hem de fer un repàs, un cop d'ull, als marcadors dels equips de la base, començant pel primera catalana, que va perdre a la pista del Masquefa. Masquefa 5, Club Pati Sitges 4. El juvenil A, que no va poder amb el Reus Deportiu, Pati Sitges 2, Reus Deportiu 6, partits que jugaven a fora, per exemple, el Prebenjamí, que sumava els 3 punts a la pista de l'Igualada després de la victòria per 0-3, el Benjamí també s'enfrontava amb l'Igualada i sumava una important victòria per 5-6, l'Aleví C jugava a la pista del CASP, el resultat va ser contundent, CASP 0, Club Pati Sitges 11. L'Aleví B s'enfrontava amb el Palau de Plegamans a la seva pista, el Palau de Plegamans doncs va demostrar la seva superioritat després de guanyar per 8-1, mentre que l'Aleví A jugava a Vilaseca i perdia, de fet va rebre un bon correctiu en perdre per 12-0. Encara dos marcadors més en partits que es van jugar ahir diumenge. Per exemple, el juvenil B, que perdia a la pista del Juneda, Juneda 7, Club Pati Sitges 1, i la de Via, que jugava aquí a casa i perdia, malauradament, contra el Montblanc, Club Pati Sitges 2, Montblanc 3. 8:13, obrim bloc de bàsquet per començar ja a recordar que el Club Bàsquet de Sitges es troba, podríem dir que en un bon moment, al sènior. Atenció, el marcador és bastant eloqüent. Club Bàsquet de Sitges 86, Centre Catòlic de l'Hospitalet 52. Recordaran els que van seguir el programa de la setmana passada que parlàvem amb en Daniel Sampera, l'entrenador del sènior A de Copa Catalunya, i li remarcàvem sobretot els 56 punts que l'equip va encaixar la setmana passada, però és que dissabte encara va millorar amb aquest bagatge defensiu i l'equip només va encaixar 52. Fermí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé en defensa.
Bé en defensa.
I bé en atac.
I millor en atac.
Perquè són 86 punts.
I repartits.
I punts molt ben repartits.
Molt repartits no... i no posats tots en un sol jugador, o sigui, no... No hem monopolitzats, que no sortia la paraula ara.
Doncs aquest 86-52, del qual doncs ara en farem un ampli repàs, d'aquesta novena, perdó, vuitena jornada, que són vuit aquí, i que col·loquen els Sitges, doncs, cinquè a la classificació. Fa una jornada s'ho veiem tot una miqueta més, no diré negre, però gris, probablement sí, perquè els Sitges doncs, no havia arrencat massa bé, però ara, atenció, són 5 victòries consecutives, i l'equip ja, com dèiem, es col·loca en aquesta cinquena posició amb 5 victòries i 3 derrotes. En un partit també interessant d'aquesta jornada 8, atenció perquè el Martorell va ser capaç de guanyar la pista del Ramon Llull. El marcador doncs fa o diu que va ser un partit molt igualat, 68-70. Això vol dir, Fermí, que només queda un equip invicte.
Sí.
Imbatut, vaja.
El Ramon Llull ja ha perdut la...
Ja tastat les mels de la derrota.
La vitola de també invicte ja... I a casa seva ha perdut. Uh-huh. Allà que juguen a l'Estació del Nord.
Fem una miqueta de repàs, com han anat aquests marcadors al sí. Grup segon de Copa Catalunya?
Doncs mira, Sagrada Família Claró 81, Bluer CC 61, Ramon Llull 68, Martorell Solvin 70, aquest partit que dèiem del líder. Hotel Antemare Sitges 86, Centre Catòlic d'Hospitalet 52, Gavà 61, Grup Barna 65, Reus Plom 72, Bàsquet Sant Boi 65, GAM Vilaseca 88, Siemens Cornellà 60, Club Bàsquet L'Hospitalet 88, SIC 80, i Albert Disseny CB Llum 76, Busquem Artés 74.
Això vol dir que, com dèiem fa uns moments, el Martorell lidera la classificació, 8 victòries, encara no coneix la derrota. Per darrere, evidentment, el Ramon Llull, que es situa segon amb 7-1.
I seguint, el GAM Vilaseca amb 6-2, amb 14 punts, Sagrada Família Claró 5-3, igual que el Sitges, amb 13 punts, Artés 4-4, igual que Gavà, Albert Disseny, Hospitalet i Reis Ploms, que tenen 12 punts, llavors Bàsquet Sant Boi i Bluer CC amb 3-5, 11 punts, Grup Barna amb 3-5, aquest havia escapat. Uh-huh. El CIC i el Centre Catòlic Hospitalet 2-6, amb 10 punts, i el Siemens Cornellà, que encara no s'ha estrenat com a cap victòria.
Doncs aquest partit que va disputar el passat dissabte al pavelló de Pinsbens el Club Bàsquet Sitges, que va doncs, dominar àmpliament ja des del primer quart, perquè el parcial del primer període ho diu tot, 20-9. De fet, tots i cadascun dels parcials van ser favorables als homes de Daniel Sampera.
El darrer no.
Ostres, el darrer, sí, se m'ha colat aquí el darrer.
I la bronca que es van emportar del
escrivent. Se m'ha colat el darrer. 20-9 el primer parcial, 23-11 el segon període, 27-15 el tercer i l'últim aquest que se m'escapava, 16-17 favorable al conjunt de l'Hospitalet.
Carinyosament la bronca, eh?
Carinyosament la bronca. M'imagino perquè la diferència de més 34 sí. Parla sobradament d'aquesta...
Allò del prurit de dir, no, mira, has
sí,
perdut
sí,
un
sí.
Quart.
Doncs mai es pot estar content del tot. Anotadors?
Anotadors. Carles Fuentes, 7 punts. Carles García, 8. Roman Reinés, 10. Carles Navarro, 7. El Jordi Escudé, que no va jugar perquè estava sancionat. Uh-huh. David Rodríguez, 8. Gerard González, 8. Va jugar el Noel Guillén, que és de l'equip sènior B, però per suplir el Jordi Escudé, per si feia necessitat, i va jugar i va fer 2 punts. El Jordi Pérez, 2. L'Edu Piñero, 11. El Sergi Ruiz, 13. I l'Isaac Fígols, 10.
Com poden comprovar, amb punts molt repartits, Sergi Ruiz, màxim anotador amb 13 punts, l'Edu es va quedar amb 11, dic que es va quedar amb 11 perquè estem acostumats a parlar d'altres notacions.
Malament.
Sí, sí,
ens
sí.
Ens ha viciat malament aquest noi.
I bé, al final aquest 86-52, aquest més 34 que consolida els Sitges en aquesta part noble de la classificació, sí. I atenció perquè el proper cap de setmana...
A veure...
Martorell.
Si són capaços de donar la campanada o...
Deia Daniel Sampera ara fa tot just una setmana que seria molt important guanyar allà. que no s'hauria de perdre, vaja, si no, si es vol una miqueta fer alguna cosa.
Crec que s'està treballant en aquesta línia i, uh-huh. i aquests resultats ho estan dient. 5 victòries seguides no es poden aconseguir, tot i que no siguin els equips punters els que tocava, però i ara venia aquest desplaçament i em sembla recordar que de cap de dues setmanes venia un altre desplaçament també difícil, no sé si era el Ramon Llull o quin era, però també hi havia
sí,
un altre desplaçament.
Vam parlar d'un calendari doncs, força complicat en aquest sentit, és igual, vull dir, ja anirem comentant una miqueta sobre la marxa, però en qualsevol cas, com que el més imminent és Martorell, caldrà estar molt centrats i treballar molt bé al llarg d'aquesta setmana per intentar fer el que ningú ha fet fins ara, que és guanyar el Martorell.
A veure.
I el Júnior?
El Júnior, doncs, es va encomanar... Jugava contra el mateix equip, amb la seva corresponent categoria.
Si et faig anar malament...
No.
I saltat l'ordre, eh?
No, cap problema. El Júnior jugava també contra el Centre Catòlic Hospitalet i doncs, no va voler ser més, menys que els grans i va guanyar de 40. Amb un resultat de Lliga CB, 109-69.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Vam disfrutar.
Més 40, atenció, vull dir, un macro resultat.
I feia molts dies que no feia 100 punts als Sitges.
El home, és que passada la xifra dels 100 punts, ja arribar-hi és difícil, però passar-la, sobrepassar-la...
Hi ha algun mini que ha fet alguna vegada un 100 i pico així, però llavors sí. És 100 a poquíssim, a mm-hmm. 5 o 10, llavors...
Sí, són resultats aquests escandalosos sí. Dels més petits, que no, tenen, 100... no van enlloc, no? Però bé.
178 punts en un partit, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Les defenses no han estat a l'alçada. Fem la resta. El Sènior B, campionat de categoria tercera categoria, grup 4, Sitges Sport Resort, 49, Club Bàsquet Morell, 66. Jugaven contra el líder. Uh-huh. El Júnior comentat, 109-69, contra el Centre Catòlic Hospitalet. El Sos 21 jugava a l'Hotel Antemare Sitges, 39, els Monjos, 58. El Cadet A jugaven a l'Hospitalet de Llobregat contra el AS i van perdre per 45-56. El Cadet B jugaven a Vilanova contra el Club Esportiu Vilanova la Geltrú, 55-53 per una cistella. El Cadet C va jugar també a Vilanova i va guanyar 32-83. L'Infantil A va jugar a Vilafranca, Matreus Olivella, que és a Vilafranca, 66, Club Bàsquet Sitges, 44. L'Infantil B, Club Bàsquet Sitges, 47, Sant Bonaventura, 39. El Preinfantil, Club Bàsquet Olesa, 64, Club Bàsquet Sitges, 49. El mini A, Lizarran, Casal, Vilafranca, 64, Club Bàsquet Sitges, 63, per un punt. El mini B, Bàsquet Fels, 45, Club Bàsquet Sitges, 52. I dos que han començat aquesta setmana de promoció d'esport, Premini A o Benjamí B, segons qui digui la classificació, Club Bàsquet Sitges, 21, Club Bàsquet Roquetes, 22, i Premini B, Club Esportiu Bàsquet Samà, 71, Club Bàsquet Sitges, 24. Passem als 5 de femenins més un que hi ha de consell escolar o promoció d'escoles. Cadet, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 80, Gelida, 62. A l'Infantil A, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 55, Serveis Mèdics Xamba de Vilafranca, 25. A l'Infantil B, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 37, Club Bàsquet La Mercè de Martorell, 54. Al mini A, Club Bàsquet Montpedró Santa Coloma Cervelló, 19, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 103. Un altre d'aquests
marcadors...
Però ja és la diferència, ja és... Uh-huh. 19 a 103 no és com... Sí. Com l'altre. Mini B, Ormipresa Bàsquet Igualada Groc, 87, Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, 18. I en consell escolar, Club Esportiu Bàsquet Samà, no tens arribat al resultat, perdó. Que aquest era un que sabia
que
jugava.
Faltava.
Era el que em faltava per arribar i no l'he aconseguit. Però jugaven el Samà i el Sitges, Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol.
Molt bé. Doncs fins aquí aquest ampli repàs als marcadors dels equips del bàsquet Sitges i també de l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol. Bé, res, només una petita referència, n'hem parlat aquest matí, però bé, no està de més recordar que aquest proper cap de setmana, concretament el dissabte dia 15, s'inaugura una exposició al Mercat Vell, exposició històrica, i mai millor dit, perquè, bé, aprofitant que Sitges és... Ciutat del Bàsquet Català en aquest 2008 i aprofitant, com no, el 50è aniversari del Bàsquet Sitges, doncs aquells nostàlgics que s'apropin al Mercat Vell perquè gaudiran d'una exposició en què bé, es fa un repàs a la història, sobretot fotogràfica, del Club Bàsquet Sitges. Es veuran fotografies d'aquelles històriques, en repeteixo una miqueta quin és el procés de creació del bàsquet a Sitges, tant masculí com femení. En fi, una exposició molt maca que s'inaugura, com dèiem, aquest proper dissabte al Mercat Vell i que romandrà oberta fins a finals d'aquest mes, de fet fins al dia 29. Hi hauran activitats paral·leles, per exemple, xerrades color hockey el proper 21 de novembre, als inicis del bàsquet femení a Sitges, i l'endemà, el dissabte 22, també l'inici del bàsquet masculí aquí a Sitges, i el 28 de novembre una xerrada en què es tractarà doncs, històricament el club, al llarg d'aquesta mateixa història. En fi, un capbus, com es diu en la història,
una capbussada
en la història del bàsquet, molt interessant a través, sobretot, de l'imatge, que és allò que entra de seguida. 8 i 23, alguna cosa més?
Res més.
El Barça hi malament,
Bé, ai, és una altra de les passions que un té i... Ja, abans de començar el partit ja ho deia jo, seria un partit rocallós.
Doncs,
I ho va ser.
I l'Estudiantes es va endur la victòria allà del Palau 70-71.
Un hobby.
O 71-72.
71-72.
71-72, molt bé. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Vuit i 24, quan escolten aquesta sintonia del Guitar Hero, això vol dir que toca fer repàs als marcadors de futbol base, i tenim ja preparat l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Hem de començar ja a repassar aquests marcadors que ens ha deixat el cap de setmana pel que fa als equips de la Blanca Subur. Per on comencem?
Començarem pel Juvenil A, Blanca Subur 2, Sant Andreu de la Barca 1.
Es va patir més del compte.
De sortida va marcar el visitant. Vàrem veure el forat negre de sempre a casa. Sort que uns canvis molt encertats van fer que la Blanca pogués donar la volta al partit. Un partit difícil, que ells anaven a totes. Es va guanyar. Patim, però es va guanyar.
Tres punts, que acabi la fi, és el que compta. Bo. El que passa és que, clar, com que ara encara està allò in mente, doncs sempre penses que s'hauria pogut fer millor.
No, a fora ho fan molt bé, però no hi ha casa, compte, no, que no.
Que és que no li tenen presa la mida encara, el nou Pinsbens, o...?
No sé, algú pas. Bueno, seguim el Juvenil B, Sant Bonaventura 1, Blanca Subur 4. Bona victòria en un terreny de moltes pedres, i on la Blanca va saber guanyar per joc i ganes. Cadet A, Blanca Subur 2, Castelldefel 0. Gran partit de futbol. La Blanca més incisiva va demostrar la seva superioritat. S'ha posat segon a la classificació. El cadet B, canvi de led 3, Blanca Subur 2. Després d'anar guanyant la primera part, la Blanca s'ha dormit i els locals ho han aprofitat. Infantil A, Blanca Subur 5, Martorell 2. Han tornat a ser el bon equip que són, oblidant la sopegada la setmana passada a casa. Infantil B, Unió Esportiva Sitges 3, Blanca Subur 0. Derbi local, l'equip A s'ha menjat el B, per força física. A la Vina, base obert de la 1, Blanca Subur 5. Platòrics de joc i força han golejat sense problemes. La de 20 B, Poble de Claramunt 0, Blanca Subur 6. Rotunda golejada d'un equip que cada dia va més i juga millor. La de 20 C, Blanca Subur 1, Vendrell 2. La potència física dels visitants ha fet el resultat. Benjamina, Pallejar 1, Blanca Subur 5. Excel·lent en joc i força, van dominar el partit i el marcador. Benjamín B, Ribes 1, Blanca Subur 4. No va tenir gaires problemes el B per golejar a Ribes. Van ser superiors. Benjamín C, Blanca Subur 3, Sant Sadurní 4. Un altre partit en el que la força física va fer el resultat. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pisbens, es van jugar els primers partits de Lliga, amb Promeses, Remax 3, Sixa 3, Mi Pintor 1, Interarmari 7, i Galeries d'Artefos 5, Òptica Holandesa 0. I en Pitufos, Newton Informàtica 1, Les Magnòlies 2, Hotel Estela 5, i Restaurant Triana 11, i Begudes Adell 1, Camping Sitges 3.
Doncs,
tot esto es lo que ha habido.
Que no és poc, com diem sempre. Fins aquí el nostre habitual repàs als marcadors dels equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana i que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau. Bona nit. 8 i 28. Vinga, seguim endavant i ho fem repassant més resultats, en aquest cas els corresponents als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. En categoria juvenil, Unió Esportiva Sitges 1, Ramon Sicart 5. El conjunt cadet jugava al camp del Base Olèrdola i al final empat a 1, Base Olèrdola 1, Unió Esportiva Sitges 1. L'infantil, com ens recordava i assenyalava fa uns moments l'Albert Lluís, teníem derbi local. El Sitges es va acabar enduent la victòria, Unió Esportiva Sitges 3, Blanca Subur 0. La Livia jugava al camp del Sant Bonaventura, Vilanova, atenció a aquest marcador, Sant Bonaventura 5, Unió Esportiva Sitges 10. La Levi B jugava al camp de la Torre de Claramunt i s'enduia la victòria gràcies al 0-3 final. Anem pels benjamins, els benjamins federats, en aquest cas el federat A, que li clavava una bona golejada amb el Sant Mauro, 21-0. El benjamí federat B perdia en aquest cas el municipal d'Iguadolça per 0-3 davant la penya jove de les Roquetes. Pel que fa als comarcals, el comarcal A, el benjamí comarcal A, s'imposava a domicili al camp del Ribes, Club Deportiu Ribes 1, Unió Esportiva Sitges 9, i el benjamí comarcal B també s'enduia un altre derbi, en aquest cas per 0-1 al camp del Vilanova. El prebenjamí també sumava una bona victòria i una bona golejada, Unió Esportiva Sitges 11, Òdena 0. I a l'igual que succeïa a la Blanca Subur amb el 45è campionat local del Nou Pinsbens, també va començar amb el campionat social dels equips de la Unió Esportiva Sitges, la primera jornada del torneig Apertura. Els marcadors que ens va deixar aquesta primera jornada van ser aquests, en categoria minis, Cau Ferrat 9, Terramar 2 i La Ribera 7, Aiguadols 2. I en categoria maxis, Baluart 1, Maricel 2 i el Vinyet 4, Cap de la Vila 1. Dos quarts de nou, seguim repassant més resultats de futbol, en aquest cas futbol femení, per dir-los d'entrada que el sènior femení del Sobrense segueix doncs, la seva bona singladura al campionat de segona divisió i per tant segueix liderant doncs, la classificació. Va guanyar 0-5 al camp del Boisant. I atenció als gols, perquè la Nati va fer hat-trick, 3 gols, van acabar de completar amb aquesta golejada la Eli i la Judit Botín. 0-5, repetim, va guanyar el sènior femení de la Sobrense al camp del Boisant. També jugava Sant Boi, el cadet juvenil, no va tenir tanta sort, va perdre per 2-0. I pel que fa l'Alevi infantil, el Sobrense va acabar perdent aquí al municipal d'Iguadolça per 1-2 davant el Sant Feliu de Llobregat. L'autora del gol, l'únic gol del Sobrense, va ser Clàudia. Dos quarts i un minut de nou. Aquesta pràcticament mitja hora que ens queda, abans no arribem a les 9, ens ha de servir per repassar la jornada futbolística de Preferent i el grup 12 de la segona territorial. 2-0, el del Sitges ahir a Iguadols davant la Unió Atlètica Horta i 0 també del Sobrense al camp del Capellades. Però, sens dubte, un dels resultats més interessants que ens ha deixat aquesta jornada va ser el 2-3 de l'Inter al camp del Carme. D'aquí uns moments, per tant, ens hi posem i repassem marcadors de la Preferent. Novena jornada, resultats, molts empats, molts. Són aquests, Torreforta 1, Rocatenc 1, Vistalegre 1, Cambrils 1, Sant Joan d'Espí 0, Sants 2, El Catllà 3, Iberiana 1, Sant Ildefons 2, Guissona 1, Viladecans 2, Sant Feliuenc 1, i la resta, empats també, Barceloneta 1, Canyelles 1, EFA Calmeselles 1, Alcarràs 1 i el ja comentat Sitges 0, Horta 0. Canvi de líder en aquest grup segon de la Preferent, l'Alcarràs, tot i no guanyar, sinó empatar, doncs li pren el primer lloc a la Gimnàstica Iberiana, tot i que amb dos conjunts estan empatats a 17 punts. Tercer, el Sant Feliuenc amb 16, atenció perquè el Sant Feliu va jugar El partit ajornat que teníem al Canyelles, partit que es va jugar el passat dijous dia 6, va guanyar 1-0 al Sant Feliuenc al Canyelles, tot i que en aquesta última jornada, com els dèiem i els comentàvem, va acabar perdent 2-1 al Viladecans. Malgrat tot, com dèiem, el Sant Feliu, tercer amb 16 punts, els mateixos que el Catllà amb 15, Viladecans amb 14, Torreforta i Sants amb 11, el Sitges, que és 8è, 11 punts també per Cambrils, Rocatenc i Vistalegre, 10 per Barceloneta. Amb 9 punts, dos equips, l'EFAC Almacelles i el Sant Ildefons. I a la part baixa de la classificació, quart per la cua a l'Horta amb 8, 8 punts també pel Canyelles, 8 per Sant Joan d'Espí i tanca la classificació amb el Guissona amb 2. I sens dubte, d'ahir, Toni, ens quedem amb la primera mitja hora de joc dels Sitges al Municipal d'Aiguadols, tot i que aquest 0-0 al final del partit ens va deixar una miqueta allò no massa satisfets.
Sí, a veure, la diferència dels Sitges d'ahir és que va tenir la ocasió la primera part, no la va aprofitar i després doncs, el partit va acabar sense gol, no? Va ser un partit bastant ben jugat, sobretot la primera mitja hora de joc dels Sitges, i crec que el Sitges va fer el que tenia que fer en aquesta primera mitja hora. Després, doncs, la cosa ja se complicava una miqueta, doncs arrossega baixes importants als Sitges.
Sí, atenció a les baixes que tenia ahir els Sitges.
I això d'alguna manera ho nota moltíssim.
Sí,
no?
Ahir no hi eren ni Motoso, ni Palomo, ni Medina, que encara continua sancionat. El que passa és que, clar, com que el Sitges no ha pogut jugar els dos partits aquests ajornats, encara s'haurà d'esperar dues jornades més per poder recuperar aquesta sanció de quatre partits. En fi, baixes significatives, en repetim, i això ho escoltaran després. Va obligar el Manel a fer un 11, allò, no direm que justet, que no s'entengui malament, sinó que bé, que se la va haver de jugar una miqueta ficant a l'11 titular a gent com per exemple el Santi Zamora, l'Àlex Gaitán, l'Àlexi, que potser el coneix una miqueta més perquè ve de Vilafranca, no? Però bé, una alineació prou complerta que va donar la cara i que va fer un molt bon futbol, repeteixo, a la primera mitja hora de joc. Però atenció, perquè el porter de l'Horta, Álvaro, ahir va ser el seu gran dia. Sí, jo no sé com serà la resta de partits, però ahir, sens dubte, va ser el gran artífex i va motivar que l'Horta ahir sortís d'aquí amb un puntet.
Sí, sí, jo penso que va ser la clau de l'Horta, va saber aturar el moment, amb les seves aturades doncs va frenar una miqueta els Sitges, i crec que bé, que com tu dius, no?
Va faltar culminar aquest bon joc que l'equip va fer, sobretot per banda esquerra. Ens va agradar molt Rafa Vilchez, amb qui per cert vam tenir ocasió de parlar el divendres. Doncs el Rafa va jugar molt bé, molt bona centrada des de la banda esquerra. Recordo ara també una molt bona rematada de cap de Jax, que el porter de l'Horta va treure allò arran de pal. En fi, una molt bona sensació, però va faltar el que
sí, va faltar
el que
el
és
golet,
la salsa,
no?
No veritable, el gol.
Va faltar el golet, no? Però bé, jo resumiria molt positivament aquest punt, no? Perquè de fet al Sitges li faltava peces significatives i no va aprofitar la primera mitja hora, que va ser quan va gaudir de l'ocasió. Un Sitges que d'alguna manera es va veure sorprès també per un Horta que tampoc va crear res, perquè tan sol va tenir una jugada d'arribada a la porteria del Sitges.
Sí, el Marc Ramírez no va tenir massa feina, no?
I a lo de més, el partit va estar bastant equilibrat, sobretot al mig del camp, no? I ho deia el Manel, no? El Sitges defensivament molt bé, al mig del camp potser li va faltar una miqueta. Evidentment, un jugador com el Motoso es nota moltíssim, uh-huh. I a més, tenir la referència de Palomo també és un jugador... són jugadors
que... Sí, clar, d'entrada queda sense dues referències clares, clar. Com és Palomo i Medina, clar.
I Salmerón, no?, per l'altra banda, no?, perquè Salmerón és un home que també que se pot aprofitar molt ofensivament, no?, les seves arribades poden fer mal per les bandes, no? El Sitges va tenir aquestes ausències que d'alguna manera ho va notar molt, sobretot a la segona part, que va ser quan va decaure una miqueta el Sitges, però penso que la primera mitja hora de joc el Sitges va estar molt equilibrat, molt bé, va jugar per les bandes, va tocar bé la pilota i la gent pot sortir content, no?, de la primera mitja hora, però després potser...
Ara falta una mica el que diu el Manel, no?, ser més constant.
Vull dir, sí, és que...
Juguem bé la primera mitja hora, però bueno, hem de jugar bé a poder ser els 90 minuts.
Sí, el que passa que és això, no? També deia Manel que encara s'ha aviat, no?, perquè és un equip que pràcticament és nou, que s'està treballant força i que de moment està fent el més difícil. El Sitges sempre l'havia costat molt el fet d'adaptar-se al municipal d'Aiguador, perquè no n'hi ha espais per tot, no? I en canvi aquest equip aquí al municipal doncs està traient bon resultat. Aquest equip encara no sap el que és perdre aquí i doncs això és bastant positiu, no? Si tenim en compte les dificultats que sempre ha tingut el Sitges aquí per la manca d'espais, no? Crec que és un equip que després de que la lliga està molt ajustada tot, donarà molt que parlar i crec que aquest Sitges sobretot d'aquí unes 3 o 4 jornades treurà bon resultat.
Pot donar cap a parlar. Doncs anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després d'aquest partit, després d'aquest empat a 0 ahir davant l'Horta.
Sí, falta de gol. Quan falten tants davanters al final falta gol, és el que passa quan has de fer provatures, invents molt sovint, doncs clar, pots trobar-te amb el que ha passat avui, tot i que el porter d'ells penso que ha sigut el millor jugador d'ells, no? I la primera part sobretot ens hem dominat bastant i hem tingut bastantes opcions, sobretot dos molt clares, però no hem marcat, ells també han tingut alguna, vull dir que al final doncs el 0-0 no és un resultat que deixi content a ningú, però vist lo vist ha sigut un partit molt disputat i bueno, típic partit de preferent, dos equips que hi van molt i que s'han trobat cada banda porta, no, sobretot nosaltres no hem estat encertats.
Primers 20 minuts molt bons dels Sitges.
Sí, tenim tots els partits, tenim mitja hora bona, sempre tenim mitja hora o mitja part molt bona, no? Avui a la primera part la veritat és que l'equip hem agradat molt l'altra vegada, tot i les baixes, tot i la gent que falta, doncs, i la segona part doncs, bueno, ens hem defensat bé i hem tingut les nostres també, ells també han tingut alguna, però els partits quan el que hem tingut, la virtut que hem tingut aquí molts partits és que quan les hem tingut les hem ficat i avui ens ha faltat això.
No, una miqueta és el de sempre, és tan difícil marcar aquí de jugada que
has de fer
una miqueta però les hem... que dèiem, no? L'estratègia, la segona jugada.
Sí, però avui a les ocasions han sigut totes de jugada, eh? Per la banda esquerra del Vilches ha fet dos o tres centrades, sí, amb jugades molt ben entrenades, vull dir, no, fent canvis d'orientació contínuament, molt bé. El que passa que a mesura que va passant el partit, doncs, clar, els partits es van trencant i el rival també té les seves armes, i però avui no pots dir res, ha empatat el partit i són d'aquells partits que en altres circumstàncies pots acabar perdent i te'n vas amb una cara de tonto impressionant. Al final s'ha empatat, no és el que volíem, no és el millor resultat, però bueno, ara hem d'anar fora a intentar treure aquests punts.
Un exemple una miqueta que l'equip es pot dir que ha anat de més a menys ha sigut, per exemple, l'actuació del Gaitán, no? Que ha començat molt bé, vull dir, dominant moltes fases del joc i s'ha acabat diluint una miqueta, suposo, per un tema físic.
És un tema físic, sí, total. Sí. Gaitán porta 3 mesos o 4 sense jugar. Avui era el partit que una mica entrava a l'equip i es nota molt això. Els últims 20 minuts ja no estava ni al camp, ja. Clar. I bé, però això ja ho sabia. Això, el problema, més que el problema del Gaitán, el problema és que
no t'hi posa com a exemple una miqueta.
Sí, però bueno, el problema és que t'han faltat recanvis, no?
Sí.
Que puguin donar-li aquell aire a l'equip sense que perdi la intensitat, no? Però bueno, hem de pensar que darrere estem bé, tenim una bona defensa, al mig del camp ens falta potser una miqueta a vegades de tranquil·litat a l'hora de jugar a la pilota, però déu-n'hi-do la feina que fan tant l'Àxel com el Carlos. I les bandes estan molt ben cobertes, el problema potser és ara mateix, tot i que els que han jugat doncs, han fet tot el que han pogut, doncs, ens ha faltat una miqueta de punxa davant, no? Però bueno, dintre del que hi havia, doncs, déu-n'hi-do.
Avui ha pogut debutar el Sebi, que crec que és un jugador que quan estigui bé, avui ja s'ha vist, ha tingut unes pinzellades de lo que pot ser.
Sí, és velocitat pura i dura, vull dir, és el jugador de la velocitat, aquest quan comença a córrer no l'agafes ni en moto, no? Sí, no, són jugadors joves que necessiten temps d'adaptació, que necessiten confiança, que necessiten trobar-s'hi. És com el Jonathan, aquesta última que ha tingut, que s'ha parat quan tenia tot per encarar el porter. I són nanos molt joves i tens que pensar que aniran madurant i que aniran fent, no? Però ells fan tot el que poden, no se'ls pot demanar més.
Avui tenies moltes baixes, no pot jugar ni el Motoso ni el...
Motoso, Palomo, Medina i Salmerón.
Això mateix, sí.
És que a més a més hi ha quatre baixes, saps?
Per això.
No, mig equip.
Excepció del Medina?
Per grip o per...
No, el Salmerón en grip, Motoso té per 3 setmanes, ara ja porta 2 quasi, li queda una setmana. Palomo està 3 setmanes de baixa també pel genoll i Medina sancionat. Són baixes que les tindrem un parell de partits més.
Bueno, el que dèiem fa un moment, també el porter d'ells avui serà el millor, i quan això passa és que...
Bueno, jo no sé des de fora, a mi m'ha semblat que seguís un bon partit, entretingut. Hem intentat fer-ho tot el millor que hem pogut, i dintre de les nostres possibilitats doncs hem posat tot el que hem pogut, i bueno, i s'han vist ratos de bon futbol, de joc molt ràpid i amb moltes ganes, el que passa que ens ha faltat...
El dones com a bo el punt dintre de tot, eh?
No dones mai bo un punt a casa, però i menys després d'haver tingut 3 o 4 opcions molt, molt clares. Però l'experiència em diu que aquests partits moltes vegades els perds. Quan perdones a davant, a vegades passa, no? La tonteria aquella darrere et costa un gol. No ha passat i és un punt. És un punt. És que un punt aquí s'ha de treballar molt per guanyar-lo. I és un punt. De moment continuem imbatuts a casa i amb la sensació de que l'equip a casa té moltes coses a fer aquest any. La sensació aquesta, no? Perquè ara que recuperem gent i aquesta gent que ha jugat avui agafi més ritme, i home, jo penso que tenim moltes possibilitats, no? El tema és tant que, bueno, que el partit d'avui en concret no l'hem pogut guanyar, no? I això ara mateix ens és que no et preocupa, perquè el que has vist no t'ha desagradat. Per això potser aquesta sensació que tens tu de que em don per bo, no estic descontent de l'equip, sí, estic descontent del resultat, però ja et dic que l'experiència meva és dilatada ja, i sé que aquests partits, si no els matxaques, acabes moltes vegades perdent-los, i bueno, no s'ha perdut.
Diumenge que ve es va al camp de l'Iberiana, és un rival...
Bueno, nosaltres anirem...
Molt difícil, no són partits ja, però... per l'experiència agradable de jugar...
Intentarem fer el nostre partit, intentarem fer el millor possible, i no pensem que sigui ni l'Iberiana ni res. Però ja veurem el que passarà, no? Però en aquest sentit l'any passat vam fer un partit bastant correcte i vam empatar dos, i jo penso que l'Iberiana pot crear potser més problemes fora de casa que la seva, no? Que la seva és un equip que intenta jugar bé, i bé, jo penso que és un partit més, hem d'intentar, necessitem els punts i hem d'intentar guanyar, i hem d'anar amb aquesta idea. Escolta, a partir d'aquí el que sigui serà el que hagi de ser, però nosaltres des de l'1 anirem allà a passar el dematí.
Bueno, probablement no és el millor camp per anar a buscar els 3 punts, una miqueta per la història d'aquest equip, no?
Bueno,
però al final, vull dir, com dius tu, els partits...
Mira, hi ha una qüestió que està molt clara: l'Iberiana sempre a casa cada temporada ha perdut partits, i algun recordo de forma escandalosa. Aquest any no n'ha perdut cap. Bueno, algun serà el primer, perquè no pot ser el diumenge, bé, no sé. Nosaltres tenim que anar amb la il·lusió de treure els 3 punts, i després serà el que Déu vulgui, però aquesta il·lusió no ens la treure ningú, perquè sabem que és un camp difícil, és un partit difícil, però com tots, perquè al final vaig on vaig, ningú et regala res.
Una darrera qüestió, de les baixes que comentàvem, cap recuperable, no, per diumenge? Perquè parlaves de més de 2 o 3 setmanes.
No. Salmerón és l'únic que segurament podrà estar, perquè ha tingut la grip tota la setmana, suposo que el dimarts ja estarà bé. Però els altres, pràcticament no. I a més, potser no t'ho met les baixes de davant, que és on més malmat estic, la Medina Palomo. Bueno, si et falta un, pot ser combinacions, però... Si et salten els dos, doncs és més complicat.
La part positiva és que el dia del Sant podràs tenir ja el Medina, no? Si no recordo malament.
Sí, la idea ja, quan vam buscar la data, ja era aquesta, no? El dia dels Sants pràcticament els tindré els 4. Perquè si tot va bé en les recuperacions tant del Paloma com de Motoso, pues suposo que ja estaran bé. I Medina ja haurà de complir la sanció. Avui és el segon partit del Medina, que l'han sancionat, hi ha tant partit suspès, doncs... ara avui, de fet, avui tenia que ser l'últim, però li queden 2 encara, que seran el de Iberiana i Canyelles. A partir d'aquí ja el tindrem.
Doncs feia referència a Manel Rodríguez, com han escoltat aquestes baixes importants, i sobretot aquesta última, la de Raúl Medina, que encara haurà d'esperar 2 partits més, el de la Gimnàstica Iberiana i el del Canyelles aquí al Municipal d'Equadors. Tanquem carpeta preferent, obrim ja una altra carpeta, en aquest cas per repassar marcadors del grup 12 de la segona regional. Vinga, doncs anem a repassar ja aquests resultats de la novena jornada. No em feia riure, que si no la feina tindrem perquè falten 12 minuts i farem salat. Capellada 0, Sobrense 0, Carme 2, Internacional 3, Penya Madridista 4, Piera 0, Cubelles 3, Moja 2, Sant Cugat 4, Vistalegre 3, La Múnia 3, Òdena 2, Sant Pere Molanta 2, Vilanova del Camí 1, Masquefa 1, Riu de Villa 0 i La Pobla de Claramunt 1, Fundació Esportiva Leti Vilafranca 4. Lidera la classificació a la Múnia amb 21 punts, el Cubelles li treu momentàniament la segona plaça al Sobrense, el Cubelles és segon, com diguem, amb 19 punts, 19 punts també suma el Sobrense, quart el Sant Cugat amb 18, 18 punts també per l'Inter, que és cinquè, sisè el Molanta amb 17, amb 14 la Fundació, el Vilanova del Camí en suma 13, els mateixos que l'Òdena, el Riu de Villas és desè amb 13 punts, 12 per Carme, 11 per Capellades, 9 per Masquefa, 8 per Vistalegre, La Pobla és quart per la cua amb 7 punts i tanquen la classificació Moja 6 punts, 6 punts també per Piera i la penya madridista amb aquesta primera victòria del campionat que no li ha servit pràcticament per res sinó per ser una setmana més cué, 3 punts. Minuts que ens falten abans no arribem a les 9. Toni, sorpresa, ahir a Carme, 2-3 va guanyar l'Inter.
2-3, bon partit de l'Inter, un Inter que lo tenia malament perquè se va posar per davant al Carme, però bé, amb gols de Pipi.
Mira
de penal,
que ens vam fer un far de dir que difícil guanyar l'Internacional, que difícil,
sí,
i al final...
L'Internacional fa lo difícil fàcil, no? Perquè, de fet, home, guanyar el camp del Sobrense, guanyar el camp de la Múnia i guanyar el camp del Carme no és fàcil, és complicat, no?
Ho deia fa uns moments, atenció, perquè l'Inter és cinquè. Uh-huh. I té 18 punts. Clar, ho mires aixifradament i dius, està a 3 de liderat.
Saps quan li va costar l'any passat fer 18 punts?
Quan va acabar la primera volta l'any passat a l'Inter?
Menys de 18, em sembla.
Home, segur, segur.
Sí.
Jo crec que van ser molt pocs punts, eh?
Sí, per això.
Bueno, escolta'm.
Imagina la trajectòria que porta, no? Dic que ells se van adelantar, Pipi va marcar l'empat, Adrià va marcar l'1-2 i l'1-3...
Això del Pipi, és que això del Pipi, a vegades costa,
sí, el tècnic l'agrada.
Sí, el nostre tècnic, el Jordi, l'agrada molt aquests noms.
I Charlie Wood va marcar l'1-3.
Molt bé, doncs...
Que al final ells van excursar diferència de penal, els 2-3 final.
Pel que fa al Sobrense, atenció, perquè va sortir de Capellades amb un bon punt. Ho escoltaran de quins moments, en Jordi Serra valorava la fi del partit, doncs aquest empat com a bo i pendent de veure quins equips seran capaços de sortir de Capellades amb un bon resultat. El camp de Capellades, Toni, ja saps com és, petitó, costa molt de jugar a futbol, el partit de dissabte físic, dur entre cometes, vull dir, no va ser un partit brut, el Capellades doncs va exposar molt físicament, però bé, ni cap mala entrada, ni cap entrada lletja, en fi, un partit molt, molt correcte, en què la defensa del Sobrense, si la setmana passada parlàvem que els davanters van estar molt a l'alçada, la defensa del Subo doncs també ja fa uns quants partits que està brillant, i de quina manera, i bé, va evitar que el Capellades, atenció perquè va tenir una ocasió claríssima, el segon número 16, s'havien disputat 16 segons i el Capellades va tenir un contra un molt clar que l'Albert sortosament va acabar neutralitzant. Ocasions del Sobrense, recordo doncs no gaires, sobretot dues de molt interessants, al minut 9 un xut de Toni Salido que va sortir llapant el pal i el 34 un xut de Joanet que de volea a l'interior de l'àrea que va sortir per damunt del travesser. Repeteixo, no va ser un partit de grans ocasions ni de bon tros, i bé, només un pero a l'arbitratge, que tampoc va ser allò d'aquells escandalosos, però un arbitratge que no tenia massa ben entès el sentit de la llei de l'avantatge. Van haver tres jugades clares de llei d'avantatge, allò de dir que el jugador del Sobrense se'n va amb avantatge, mai millor dit, i l'àrbitre doncs va acabar per parar la jugada. Repeteixo, és un pero d'aquells que a vegades no acabes d'entendre això dels criteris arbitrals, però en qualsevol cas Jordi Serra, com dèiem en acabar el maig, donava per bo amb aquest empat a 0 entre el Capellades i el Subo.
Home, l'empat és just, Aviam, ha sigut un partit dur físic però net. Vull dir, l'única complicació que s'ha pogut fer alguna jugada a l'àrbit que s'ha complicat la vida sense donar les lleis de l'avantatge, embolicant-se ara paro, ara no paro, però aquí bueno, s'ha vist un partit de poder a poder i felicito el contrari, perquè la veritat és que sí, ho ha donat tot, però no hi ha hagut ni una mala puntada de peu, al contrari, un partit net.
S'ha vist, avui era impossible jugar al toc, jugar al peu, era més de que sí. Els davanters es busquessin la vida una miqueta, no?
Sí, a la primera part hi ha hagut més opcions, sobretot bueno, la primera jugada que han tingut ells ha sortit dormits, típic d'aquests camps de capellades, Carme...
Ha sigut els segons 16.
Els 16 segons ja quasi ens marquen. Després hem anat
tancant... Això que falta de concentració? No, que no surts l'oposat?
No, això que... és que ens han agafat amb els pixets al ventre, no? Vull dir, després ens ha servit per estar més ficats a dins del partit. A la primera part hi ha hagut els 10 primers minuts algun dubte a l'hora de les pilotes que voten, però a la segona no n'hi ha hagut cap, vull dir, sí que hi ha hagut una mini jugada al final. Nosaltres és cert que la segona part no ens hem apropat amb molta perill, alguna falta, però la primera també hem tingut alguna opció de marcar, vull dir que donarem el resultat per just, no hi ha cap dubte.
Tal com anava el partit i a mesura que anaven passant els minuts estava clar que el primer que marcava s'enduia el gat a l'aigua.
I al final, mira, no marca ningú i sí. Un empat a zero, no? Però bueno, és un partit que, tot i l'empat a zero, tampoc ha sigut avorrit, perquè hi ha hagut alternatives, pilotes penjades, jugades d'ahir aquí als corners, els saques de banda que jugades un perill, i bé, si haguéssim estat encertats amb alguna falta, doncs potser ens haguéssim emportat els punts, però potser tampoc ha sigut del tot just, l'empat. Amb aquest camp, que jo crec que patiran els contraris, que serà difícil, no és un altre camp que, com el Tossa de Montbui, que és més fàcil, aquí patirà tothom, eh?
Uh-huh. Aquesta última jugada en la que l'Albert i el Callejón han dubtat.
Una petita dubte, ja l'havia dins, no? Per això em deia, ara em farà la pregunta del Pitu de l'any passat, no? Però bueno, hem solventat, també hem de mirar això que sempre comento, que el que comentava l'altre dia, que s'estan solucionant problemes que l'any passat no acaben de tancar files, que a l'últim minut ens anava endavant. Aquí has de decidir un moment que també el punt és bo, vull dir, sé que si vols pujar has de guanyar, però bueno, ara ho farem bo si guanyem el diumenge a casa, no?
Bueno, aquí ja saps d'entrada que el partit serà lleig.
Home, si veus aquí un partit maco,
sí, és molt difícil.
Que són molt bons, eh?
Sí.
No és que no siguin bons els equips, perquè a mi m'han agradat ells, eh? Tenen un parell de tios allà molt grans, difícils de marcar, i la veritat és que tant en Mario, el Juan o el Callejón han solucionat amb molt bona nota, no?
Sí, de la mateixa manera, Jordi, perdona, que l'altre dia lluava una miqueta la feina dels atacants, avui els al darrere han complert sobradament, eh?
Sí, per exemple, el Candel la primera part no està molt fi, però la segona s'ha entonat, ha estat valentíssim, el Dani Abril és un lateral esquerre de cine per mi, a més té molta arribada, els nanos que han sortit també ho han donat tot, i l'equip ha estat molt compenetrat, hem estat juntets, i bé, no hem pogut guanyar, però tampoc hem perdut, no? Hem de fer la lectura positiva.
Bueno, a poc a poc també va recuperant efectius, ja ho dèiem la setmana passada, ha recuperat el Toni després de la sanció, el Litus també doncs, ha pogut jugar ja uns minuts, el panorama s'aclareix, no?, en aquest
sí,
sentit.
Sí, tenim bueno, la lesió del Sergio, que és per temps, que és per dos mesos, jo diria que tiren a tres, perquè aquestes lesions amb el mundillo d'amateur és més difícil de curar, que no estàs tot el dia allà, ells treballen, sí, traginen sí. Coses amb pes, i costarà tres mesos de recuperar el Lluís, jo crec que un mes també es tirarà. L'Eric també està tancat, a part de que avui no podia venir perquè està amb el Barça Reus, no?
Sí.
Està trencat, té una micro rotura fibrilar, vull dir, menys mal que la plantilla és llarga, perquè el Martín va marxar. Bueno, però estic content amb tothom que juga. Si veieu quan faig canvis, la veritat és que avui he sortit al Marc els últims minuts i he tingut una jugada aquí que quasi se'n va, ha sortit amb molta il·lusió, el sentís, ha jugat 10 minuts i ja ho ha donat tot. És la unió és el que farà veure si del cert podem pujar la categoria o no.
Ho deies fa uns moments, Jordi, el punt que avui sumeu aquí s'ha de fer bo a la setmana que ve.
Sí, home, ens ve a la Pobla Claramunt, que no és un rival fàcil, perquè normalment som bastant... és diferent amb aquest equip, vull dir... Però a casa, amb la línia que estem, i físicament que estem bé, l'altre dia vam fer un partit d'entreno també i va estar fantàstic, i bé, jo estic satisfet i el que els hi vaig dir amb els nanos el diumenge... A casa no es pot escapar ni un punt, ja s'han escapat tres. És un semiderbi al principi, que et dono tota la raó el que deies el dimecres a la tertúlia. Els dos primers partits ens van agafar molt aviat, és molt difícil. Estàs preparant físicament l'equip no està al 100%, i vols anar, no hi arribes, no s'han assajat jugades. Ens van agafar molt aviat. Jo crec que a la segona volta els hi tornarem la partida amb l'Amunt i l'Inter.
Les paraules de Jordi Serra, una bona valoració després d'aquest punt obtingut al camp del Capellades, 0-0. Han escoltat primer l'entrevista del Manel, el mòbil del Toni. Aquest ja és tradicional, vull dir, i clar, quan sonen les gralles ja saps que és el mòbil del Muñoz. Però és que tot entrevistant el Jordi va sonar el meu mòbil, però no per culpa meva, sinó qui em trucava? Qui em trucava, Toni? En Muñoz trucava.
Jo no ho sabia.
No, clar.
Clar, jo estava aquí i jo volia saber què havia fet el segurense.
Estaves impacient per saber el que havia fet el segurense.
Clar, clar, clar. I això que no m'importa el segurense. I això que moltes vegades... me piquen una miqueta...
Te'n piquen la closca, eh? Sí. Doncs allò, a vegades un ha de fer equilibris, eh? Amb una mà aguantant la gravadora i després ficant-me la mà a la butxaca per intentar pagar el mòbil perquè no soni massa, però bé, en qualsevol cas, doncs, són coses que passen, eh? Muñoz, quina feinada avui, eh? Quina feinada... en fi, doncs amb futbol avui acabem aquest temps de descompte. En poquet arribem a les 9, per tant, hora de deixar-ho. I ho deixarem per tornar dimecres, perquè a les 4, nova edició de la Pilota Esfora, en companyia aquest dimecres d'en Josep Pasqual, el director tècnic de la Blanca Sur. En fi, estarem també molt, molt ben acompanyats i ben distrets. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona nit i a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornem dimecres a partir de les 4 al Pilota Esfora. Adéu-siau.